Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martoll. Unió de Pagesos plantejarà noves mobilitzacions si el Departament d'Agricultura no publica una ordre abans d'aquest divendres 16 de maig perquè la pagesia afectada pels arbres de fruita seca i fruita dolça morts per sequera pugui arrencar-los, com va reclamar la setmana passada. El sindicat agrari exigeix al departament voluntat política per aconseguir un ajut que beneficiï la pagesia que ha tingut pèrdues de renda per sequera de més del 30% per cultiu. L'organització va valorar divendres passat, després de la reunió de la sectorial de fruita seca del sindicat, la falta de compromís d'agricultura per a la recuperació del potencial productiu de tots els arbres morts per sequera els últims 2 anys i mig a Catalunya i la continuïtat de les explotacions. I és que la sequera viscuda els darrers anys ha provocat la mort de 1.800 hectàrees d'arbres, la majoria avellaners i una part de fruita dolça, tot i que també van resultar afectats l'olivera, la vinya i els ametllers, en especial a la zona dels pantans de Riudecanyes, els Guiamets i Margalef, que han acumulat 2 campanyes sense poder regar. La renda per habitant va augmentar a totes les comarques catalanes durant el 2022, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Amb tot, hi ha diferències notables entre les comarques on aquest increment va ser més moderat i d'altres on la renda es va enfilar notablement. El Priorat, per exemple, és una de les comarques on aquest augment va ser més moderat. Concretament, va pujar un 0,9% i la renda per habitant se situa en els 15.312 euros, per sota de la mitjana catalana, que és de 19.140. De fet, la nostra comarca és la 7ª de Catalunya amb una renda per habitant més baixa. A la cua hi trobem el Montsià amb poc més de 14.000 euros, seguida de l'Alt Urgell, l'Alt Empordà, la Terra Alta, la Noguera o el Baix Ebre. Per contra, a la part alta s'hi situen el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, el Maresme i el Vallès Oriental, totes elles per sobre de la mitjana catalana. Pel que fa a les diferències entre el 2022 i l'any anterior, on la renda va pujar més, és a l'Aran, on es va enfilar un 8,2%. La segueixen la Conca de Barberà, el Moianès, el Pla de l'Estany, la Segarra, la Noguera i el Barcelonès, amb augments de més del 3,5%. Les dades de l'IDESCAT també recullen la renda per habitant dels municipis de més de 1.000 habitants de tot Catalunya. Així, si ens fixem en Falset, podem veure que la renda és de 16.304 euros, més alta que la mitjana de tota la comarca del Priorat. En comparació amb el 2021, però, baixa lleugerament. Llavors pujava fins als 16.364 euros. La Deo Montsant va participar aquest cap de setmana a la Fira del Vi de Pollença, a Mallorca, en el marc de l'acord d'agermanament entre aquesta popular fira mallorquina i la Fira del Vi de Falset. Pau Sabater és el secretari de la Deo Montsant.
Des del 2019 que participa en aquesta Fira del Vi de Pollença, i això neix d'una col·laboració entre les dues fires, entre la Fira del Vi de Falset i la Fira del Vi de Pollença, en què es creu que és interessant doncs, buscar un espai de promoció d'aquestes dues destinacions. No? Llavors es fa un viatge a la inversa. No? Els vins de Mallorca van estar a la Fira del Vi de Falset i la Deo Montsant va estar representada en aquesta fira a Pollença aquest cap de setmana passat.
Promoguda per l'associació Vi Primitiu de Pollença, la Fira del Vi d'aquesta localitat mallorquina ha celebrat enguany la seva 22ª edició al claustre de Sant Domingo i ha comptat amb la participació d'una 40ª de cellers de l'illa de Mallorca. La Deo Montsant hi ha participat un any més amb un estand propi on els assistents han pogut tastar els vins dels 25 cellers que han viatjat enguany fins a les illes de la mà de la Deo. A banda, la Deo Montsant també va oferir un tast de vins per donar a conèixer la diversitat de sòls i les varietats típiques del territori. Sabater valora molt positivament la presència a la fira i destaca el reconeixement que tenen els vins de la Deo Montsant a Mallorca.
És un resultat molt satisfactori. Hi ha una acceptació dins de l'illa doncs, dels vins de la Deo Montsant. Hi ha un públic fidel que et coneix i que cada any et visita i que fins i tot ara te prescriu, és a dir, te porta a gent. I res, vam anar-hi representant-hi més de la meitat dels cellers, poder explicar doncs, tot el nostre territori i alhora doncs, poder fer venda de vins i aquestes ampolles doncs, durant tot l'any estan a les taules de l'illa.
La Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat aquesta setmana Descobrim el Montsant, una aplicació dissenyada per divulgar la recerca desenvolupada en relació amb el patrimoni del Parc Natural de la Serra de Montsant, mitjançant l'ús de dispositius mòbils amb diferents sistemes operatius. L'aplicació, lliure i gratuïta, facilita l'accés a recursos de difusió científica derivats de les investigacions desenvolupades al jaciment prehistòric de les coves del FEM a Ulldemolins per investigadors de la Universitat Autònoma, així com a altres indrets emblemàtics del territori. La nova eina ha estat creada per un equip del Departament de Prehistòria de la UAB amb el suport d'un ajut FCRI 2024 per al foment de la cultura científica a Catalunya de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. En parla l'alcalde d'Ulldemolins, Sergi Méndez.
Es tracta d'un projecte col·laboratiu entre les diverses institucions que estan duent a terme les excavacions a les coves del FEM d'Ulldemolins, i es tracta d'una aplicació que pots tenir descarregada al mòbil, que t'ajuda a guiar per rutes de descoberta de tots els elements de patrimoni, material i immaterials que pots trobar al llarg del recorregut.
Descobrim el Montsant permet treballar sense connexió amb descàrrega prèvia dels recursos d'informació que conté, cosa que afavoreix que s'utilitzi en llocs sense cobertura de telefonia mòbil. Aquests recursos es poden consultar de manera autònoma en diferents punts d'interès, ja sigui arqueològic, històric o natural, que formen part d'un recorregut senyalitzat i georreferenciat. Els continguts que incorpora permeten explorar i descobrir el territori de manera interactiva, amb objectes digitals de diferent tipologia, sonors, videogràfics, fotogràfics, textuals i imatges en 3D i en 360 graus. En aquests moments, el prototip compta ja amb dues rutes que recorren diversos espais del municipi d'Ulldemolins. L'alcalde destaca la importància d'aquesta eina que els permetrà difondre tot el patrimoni, no sols del municipi, sinó de tot l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Montsant.
És un element molt important perquè primer fa servir la tecnologia per poder fer la divulgació, i per altra banda és una aplicació que es pot anar alimentant, nodrint de les aportacions que puguin fer les entitats i fins i tot els particulars a l'hora de determinar diversos recorreguts per tot el terme municipal i també per tota l'àrea del Parc Natural de la Serra de Montsant, de tal manera que és una eina que participativa, col·laborativa, que anirà creixent en contingut i en funcionalitats.
Com dèiem, actualment l'aplicació ja ofereix dues rutes. La primera és de caràcter circular i al llarg d'uns 9 quilòmetres passa per diversos llocs d'interès, com l'església barroca de Sant Jaume, el jaciment prehistòric de les coves del FEM, les Cadolles i l'ermita de Sant Antoni. El segon itinerari se situa principalment a la zona de les Obagues d'Ulldemolins, un espai de gran interès natural. El recorregut, també de caràcter circular, s'inicia al Santuari de la Mare de Déu de Loreto i transcorre per llocs com l'explotació a l'aire lliure de sílex de les Pedrinyeres, el riu Teix o l'ermita de Santa Magdalena. I aquest cap de setmana té lloc la quarta edició de les Jornades de Pedra Seca que impulsa la cooperativa La Somereta i que compten amb el suport de l'Ajuntament d'Ulldemolins i del Parc Natural de Montsant, entre d'altres. Així, al llarg de tot el cap de setmana s'han organitzat diverses activitats per donar a conèixer i valorar aquesta tècnica ancestral reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. En aquest sentit, s'han organitzat sortides per veure aquest tipus de construccions sobre el terreny, diverses sessions teòriques i pràctiques per conèixer l'art de la construcció de pedra seca, així com xerrades sobre els usos que ha tingut al llarg de la història. Les activitats estan obertes al públic general i són gratuïtes, però totes requereixen inscripció prèvia. La seu del Consell Comarcal del Priorat acull avui dimecres, a partir de les 6, una taula rodona sobre les comunitats energètiques. En la sessió hi participarà Xavi Domènech, gerent de la cooperativa Falset Marçà, Fernando Marco, director gerent de la cooperativa de Viver, a Castelló, i Pere Galo Bardes, membre del Consell Rector de la cooperativa Santperenca d'Energia Sostenible. Aquesta taula rodona s'enmarca en les segones jornades de transició energètica i sostenibilitat del CAMP, que tenen lloc a l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès i el Priorat gràcies al treball conjunt i col·laboratiu de la xarxa d'oficines comarcal de transició energètica. L'objectiu és impulsar la transició energètica a les nostres comarques i fer divulgació sobre aquells aspectes més importants quan parlem d'energies renovables i noves formes de consum energètic. Les jornades s'allargaran fins al proper 22 de maig i abordaran qüestions sobre com afecten les renovables en el nostre dia a dia, com entendre i millorar la nostra factura de la llum, la petjada del carboni en les empreses o com desenvolupar els projectes per a la transició energètica en l'àmbit municipal, entre d'altres. I en els esports, el Falset s'aferra a la permanència després d'imposar-se per 3-0 a un dels equips de la part alta de la taula, l'Hospitalet de l'Infant. L'equip de la capital del Priorat va ser molt superior al rival i es va endur la victòria gràcies als gols de Hassan Bouak al minut 30, Robert Sánchez al 36 i Carlos Ortiz al 80. Així doncs, el Falset suma 28 punts i tan sols és a un del Constantí, que es troba en posició de possible descens. Per tant, en la darrera jornada de la Lliga, el Falset necessita una victòria dissabte a les 6 al camp de la Unió Astorga i esperar que el Constantí perdi contra el Racing de Bonavista. En futbol sala, el Priorat Nord, que com us vam explicar ja ho té tot fet aquesta temporada, va guanyar el Castellvell per 12-7. Pels del nord de la comarca van marcar Pau Bartolomé, Pau Anguera, Oriol Espasa, Pochi Xercha i Iago Prada. Els cornudellencs sumen, per tant, 62 punts, 10 més que el segon classificat. En la darrera jornada de la Lliga, el Priorat Nord visita la pista de la Pobla de Montornès, que s'hi juga el descens directe de categoria. El partit serà diumenge a 6:45. I a segona catalana, el Capçanes va golejar el Cué, el Riudoms, per 3-9. Pels capçanencs van marcar Marc Llagostera, Arnau Cedó, Josep Maria Torné, Jaumet, Lluís i Ignasi Pena. Els Guiamets, en canvi, no va poder passar de l'empat a 1 davant del Riudecols. Xavier Bonet va ser l'autor del gol dels prioratins. Pel que fa al Marroig, el partit que havia de disputar contra l'Aleixar tindrà lloc divendres a les 8. Així doncs, a dia d'avui, el Marroig és cinquè a la classificació amb 37 punts, mentre que el Capçanes és desè amb 26 i els Guiamets acabarà la temporada en 11a posició amb 22. En la darrera jornada, el Marroig visitarà dissabte a les 5 la pista del Vilanova d'Escornalbou, mentre que el Capçanes tancarà la temporada davant del líder, el Botarell, que ja ha pujat de categoria, a partir de les 6. Els Guiamets descansa i, per tant, ja dona la Lliga per acabada. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va acomiadar la temporada amb una derrota per 5-1 a la pista del Valls. Des de l'Alcamp van ser molt superiors i les prioratines només van poder fer el gol de l'honor al minut 12, obra de Julia Trits. Així doncs, les noies acaben aquesta segona fase de la competició amb 8 punts i un balanç de 2 victòries, 2 empats i 4 derrotes. I fins aquí el butlletí intersetmanal. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.